Meteoterra, amb Jordi Puig.
Jordi Puig, bona tarda.
Molt bona tarda.
Estiu, un estiu que ve d'una primavera molt plujosa, aigua per tot arreu, com a mínim aquell trimestre molt superior al normal, ja farem balanç quan acabi l'estiu, però els microorganismes habitualment com més millor i més variats, més riquesa en aquest sentit. Ara bé, no sé si passar a l'altre extrem és bo, suposo que els extrems no sempre són bons, i en això vostre, de l'agricultura, fins i tot la ramaderia, etc etc, l'equilibri de vegades és fràgil.
Exacte. Avui parlarem d'un tema que és de microescala, però que veureu que té implicacions a la macroescala. Per tant, doncs això, ens fixarem en un detallet molt que pot semblar insignificant del que és el Sol i veurem que pot tenir implicacions a escala planetària i fins i tot podria modificar el clima. Potser això en parlarem al final.
Caram! Doncs escolta, comencem pel que és aquesta pràctica moderna intensiva de funcionar amb l'agricultura. Què suposa i els microorganismes quin paper hi juguen?
Sí, perquè ho entenguem, el sòl és una estructura viva que té una porositat per on entra l'oxigen, per on circula l'aigua, i en aquesta porositat és on viuen els microorganismes i altres insectes i animals que hi ha al sòl.
Per això remena habitualment el sol, perquè hi entri aquest aire, perquè hi entri l'aigua, perquè sigui més fèrtil, entenc.
Això és el que...
Això és la teoria.
Això és la teoria.
D'acord.
El problema quin és? Que quan remenem en excés el sol i ho fem amb una maquinària que pot pesar 5, 6, 7, 8, 10, fins a 30 o 40 tones, el que estem fent és un efecte doncs pervers. Per un costat estem intentant descompactar el sòl, intentar donar-li aquesta esponjositat, aquesta porositat, i per l'altre entrem en una maquinària que el que fa és precisament compactar i desestructurar el sòl. Per tant, l'agricultura moderna el que ha fet o el que està fent en els sòls és una doble perversió. D'una banda, els està compactant i desagregant, i de l'altra els fertilitza amb fertilitzants químics que el que fan és matar la vida del sòl. Per què? Doncs perquè la vida del sòl viu de la matèria orgànica. Per tant, si un sòl no li donem aliment, no li donem això, un compost o restes de collita o qualsevol altre element orgànic per descomposar,
l'anem matant.
La vida, els microorganismes del sòl es van, entre cometes, es van afeblint fins que el sòl acaba sent un pur substrat físic, doncs perquè els vegetals estiguin allà malvivint i simplement els anem alimentant d'una manera soluble, és a dir, amb fertilitzants solubles. Per tant, el tema clau, crec, del futur és canviar aquesta tendència. I ho hem de fer sobretot per temes climàtics, també. Només us dono una dada, que és que si aconseguíssim pujar un 0,24% la matèria orgànica de tots els sòls agrícoles del món, i que aquesta matèria orgànica fos a partir de la captura de CO2 atmosfèric, amb aquest llindar d'increment de matèria orgànica aconseguiríem tornar els 250 ppm de CO2 a l'atmosfera, és a dir, tornaríem a l'època preindustrial, per dir-ho. Per tant,
m'estic quedant de pedra.
Sí, és un pur balanç de carboni. És a dir, tantes tones de carboni tenem a l'atmosfera que ens sobren.
Si fem ja una... veig que vas cap al clima i la importància de l'agricultura mundial en el clima.
Evidentment, evidentment. Bona part del canvi climàtic és generat per l'agricultura i per la ramaderia.
Escolta'm, tu quan et pregunten responsabilitat del funcionament de l'espècie humana en els percentatges que influeixen en el clima, no sé si m'explico.
Sí, sí, sí.
És a dir, el transport terrestre. Brutal, eh?
Sí, sí.
Està per sobre del 40%.
Sí, sí, pràcticament 50%.
Paper de l'agricultura?
A l'agricultura se li atribueix un 13%, però la realitat és que si fas un global de tota la derivada que genera l'agricultura, és a dir, fertilitzants químics, maquinària industrial o tota la maquinària que es necessita per produir, etc, etc, es calcula que pot arribar entre un 35 i un 40% de les emissions globals. Per tant, es menjaria part del transport, es menjaria part de la indústria, es menjaria part dels sectors que són emissors també. No vull ser tan catastrofista, però el que sí que vull dir és que l'agricultura, a part de ser un dels principals agents del problema, és el principal receptor dels problemes del canvi climàtic.
Ara seré dolent. La proposta que m'estàs fent és tornar al magalló i cavar la terra i alimentarem 7.500 milions de persones?
No, la proposta és molt més senzilla, és a dir, tenim tecnologia suficient a escala mundial per poder fer aquest canvi d'una manera ràpida i fàcil. És a dir, simplement el que s'ha de fer és canviar els fluxos de carboni i en comptes d'emetre'ls cap a l'atmosfera els hem de volcar cap al sol. I per fer això, els microorganismes són la clau. És a dir, si nosaltres partim de la base que aconseguim alimentar, o dir-ho d'una altra manera, no alimentar el sol, sinó alimentar els microorganismes que viuen al sol amb matèria orgànica estable, el que aconseguirem és que aquest carboni que ara mateix
és atmosfèric
o que quan l'apliquem al sol els mateixos microorganismes desequilibrats i absolutament, diguem, necessitats de matèria orgànica l'acaben metabolitzant molt ràpid i l'acaben enviant a l'atmosfera en forma de CO2 d'una manera molt ràpida. Per exemple, els purins, al ser frescos i no estar metabolitzats, el que fan és una digestió en el sol que bona part se'n va en forma de CO2 i l'altra en forma de, diguem, compostos nitrogenats cap als aqüífers. Si això ho apliquem estable al sol, és a dir, la matèria orgànica està estabilitzada, les reaccions dels microorganismes i dels fongs del sòl, sobretot, que són claus, són molt més lentes, molt més coordinades amb els vegetals i les emissions globals d'òxids de nitrogen, de CO2, de l'exhibició de nutrients, són molt menors. Per tant, l'agricultura del futur ha d'entendre això, que necessita aquest batalló d'éssers vius que hi ha al sòl, que històricament han sigut els aliats de l'home. Pensem que, perquè tingueu una idea, un sòl fèrtil pot arribar a tenir de l'ordre d'unes 8 tones, és a dir, unes 8 vaques amb biomassa enterrades al sòl amb una hectàrea de terreny. Per tant, imagineu-vos quina quantitat de vida pot albergar un sòl, i aquesta és la responsable d'aquests intercanvis, d'aquesta mineralització de la matèria orgànica que acaba sent l'aliment dels vegetals. De fet, hi ha molts estudis que diuen que els vegetals s'associen, fan simbiosis amb aquests fongs, amb aquests microorganismes del sòl, i controlen la resposta d'aquests microorganismes i d'aquests fongs perquè li aportin l'aigua i les sals minerals que necessiten en cada moment. I com ho fan, això? Hi ha una cosa que es diu rizosfera, que és una zona d'intercanvi a les arrels, i allà les plantes fan: ei, microorganisme, et donaré proteïnes i glúcids a canvi de que tu em donis aigua i sals. Per tant, la planta el que fa és deixar anar a les arrels proteïnes i sucres, i això estimula els microorganismes perquè ells li portin l'aigua i les sals. Per tant, aquesta informació bioquímica que s'estableix aquí baix és la clau, doncs, això, perquè no hi hagi l'exhibició de nutrients, perquè no hi hagi pèrdues atmosfèriques, perquè el sistema, doncs, si el deixem fer d'una manera normal, biològica, doncs s'autoregula d'una manera molt més eficient.
Per acabar, de tot això que ens estàs explicant,
sí,
n'ets optimista de l'aplicació futura i sòlida a Catalunya?
Sí, en soc molt optimista, perquè és que si no es fa així no es podrà fer d'una altra manera. És a dir, econòmicament, energèticament, no serà viable seguir mantenint el model que estem mantenint. Per tant, avui estaves escoltant, doncs, que es parla dels pagesos com éssers en extinció, que només en queden 26.000 a Catalunya.
Jo això no ho veig.
Jo tampoc.
No ho veig, és a dir, és com quan es parla de... Ara vaig a l'altre extrem, com els esquiadors o com que s'associa doncs, un canvi de societat, un canvi climàtic, un d'això, desaparició. Jo crec que, en tot cas, a una adaptació brutal, a una tecnificació notable per fer les coses bé, assenyades, pensades, en aquest sentit, i possiblement amb una desaparició, evidentment, d'uns pagesos tradicionals que, perquè no poden, no volen, per molts motius, no poden fer aquest canvi. Però a mi em dona la sensació que el territori continuarà necessitant d'aquests...
Sí, no. De fet, coincidim. El que deia és això, no? que aquest territori que ara bueno, està gestionat d'una certa manera necessitarà molts més actius agraris, molta més població activa per gestionar-lo d'aquesta manera. I, clar, per tant, en el fons, aquest canvi de model acabarà generant molta més ocupació i això, solidesa al territori.
Perfecte. Jo crec que aquest capítol d'avui necessita...
uns quants capítols més.
Uns quants més, eh?
Sí.
Doncs vinga, farem una sèrie d'això.
Perfecte.
Adéu-siau, Jordi.
Adéu, que vagi adéu.
El concurs.
Quina quantitat de microorganismes hi pot haver en una hectàrea de sòl agrícola? Premi una ampolla de cava Brut Reserva, gentilesa d'Agustí, Torelló i Mata. De la setmana passada ja tenim guanyador, és de Tarragona, de la ciutat de Tarragona. La pregunta, quin meló es guardava fins al Nadal? La resposta, el tendral negre. Premi, dos pots de fumet de peix, gentilesa de la confraria de pescadors, 100% natural i, en definitiva, qui se l'emporta? Doncs el Francesc Fernández.